La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 30 de gener, dia entre setmanes són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que condemna ara i sempre el que ha passat a la sala Apolo, al Sutton i ara als Premis Feroz. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes i també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui els i les influencers seran els màxims protagonistes d'aquesta secció. Què seríeu capaços de fer per aconseguir visibilitat a les xarxes socials? Valen més 1.000 likes que les conseqüències que poden arribar a tenir a aconseguir-los? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem amb la gent del carrer del Dia Mundial de la Pau Escolar, el Dia de la No Violència. Què creu la gent del carrer que li passa a la humanitat per no poder viure sense guerres? En parlarem amb el nostre expert del dia, el professor lector de la Universitat de Barcelona, Aitor Díaz.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Repassarem i analitzarem l'actualitat de la setmana, la retirada de la mascareta al transport públic, la cimera hispano-marroquina, la reforma de la llei del només sí és sí, la negociació dels pressupostos han marcat l'agenda d'aquesta setmana. Aquesta i altres qüestions ens les explicarà avui el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'escriptor Marc Artigau, que ens presentarà el seu darrer llibre, Aurora. Un relat que ens parla de secret, relacions i cruesa, però també del corall vermell tan fràgil com important per l'ecosistema marí del seu propi protagonista, l'Àngel.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A més, aquest dilluns també ens visitarà Francesc Marginet per tornar a fer una volta per Catalunya i descobrir les festes més importants.
I és que avui seguirem passant de ronda algunes de les festivitats més populars per tal de saber quina és la festa més estimada de Catalunya gràcies als oients de Ràdio Estel. Avui, Francesc Marginet enfrontarà la festa de Tots Sants amb la festa major de Vilafranca i les festes d'altura amb la de Santa Tecla.
I a la darrera hora de programa, Andreu, parlarem de filosofia i, atenció, també de cinema.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà sobre els límits de les normes que ens marquem com a societat. A més, aquest dilluns també ens visitarà el periodista expert en cinema, Víctor Rodrigo, per parlar-nos dels Premis Feroz dels que hi ha anat aquest cap de setmana.
Per cert, els Premis Feroz envoltats de polèmica, amb qui parlarem també amb la sociòloga i exdirectora de l'Instituto de la Mujer, Marina Subirats. Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Hora de saber a qui has estalquejat avui el primer dia de la setmana, Andreu.
Doncs avui he estalquejat a Marc Artigau. Primer de tot, he de dir un 10 la foto de perfil superprofessional en blanc i negre. Molt bé, clar, si el teu perfil el vols per les teves coses o per vendre't.
Sí.
Ara bé, un altre que tampoc fa servir la biografia. Poseu-me coses xules, divertides o gracioses, així tinc una mica de xitxa per comentar-ho.
Que et faci la feina, eh?
Exactament. Val. En fi, com anava dient, ha triat bé la foto de perfil perquè he de dir que és un perfil bastant simple, bastant sobri. Punt número 1, perquè no pare de penjar els cartells de les seves obres de teatre o dels seus llibres.
Home, i tant.
Punt número 2, de tant en tant penja alguna foto d'alguna frase que ha vist pel carrer. I punt número 3, i el més important, atenció al peu de foto del 15 de juny del 2019 a una fotografia al mig d'un camp mentre fa una fotografia a una altra persona. No ens agrada el postureig. No tenim 15 anys, no som imbècils. Amb data de 15 de juny, eh? Del 2019. M'encanta.
Sí, sí.
Sí, crec que amb aquesta frase diu tot.
Sí.
Ho diu tot del seu Instagram.
Sí, sí, sí.
Però vaja, que alguna fotografia he vist de postureig en té. Per exemple, del 5 d'agost del mateix any, una fotografia ha jugut al terra del que segurament era algun local d'assaig, mirant atentament com una persona que mire a l'horitzó.
Filosòficament, vols dir?
Sí, efectivament. O una altra, també, assajant, que és una fotografia que se'n diu un robat. on surt rient i queda molt bé, és com tot espectacular, tot floretes.
Ai.
Però bé, que jo l'aprovo igualment, eh?
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Només per la frase aquesta que ha penjat.
Està molt bé.
T'ha agradat, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto el toc de les mans.
Ai.
Hi ha molta gent que, per exemple, quan parla, va d'endavant endarrere, amb la cadira, o que, per exemple, piquen amb els peus i van d'un costat a l'altre.
Parlant?
Sí, parlant. És a dir, jo ara m'estic movent amb la cadira, perquè sóc... Són persones una mica nervioses,
Olinguit,
no, diríem?
Literalment.
Exacte. Doncs jo no faig cap d'aquestes coses, que jo me n'hagi donat clar. El tema és que poso les mans a l'alçada de l'estómac,
sí,
com si fos una persona del cervell.
Una mica Zapatero, eh, fas?
No, no, sí, aquesta no és, aquesta no és.
Ah, val,
aquesta
val,
no
val,
és.
Val, val, val.
És aquesta.
Ah,
aquesta, o aquesta.
Ah, és com anar a prendre la comunió, una mica.
Sí,
eh?
Sí, exactament. És a dir... Sabeu la típica peli americana que hi ha al personal del servei que mentre espera,
sí,
doncs tenen una posició rígida,
correcte,
i servicial?
Sí, 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 sí.
Doncs me n'estic adonant que els convidats d'aquest programa, sobretot, i quan parlo d'un tema seriós, em poso d'aquesta manera. Me n'he adonat perquè n'hi ha algun que l'he pillat mirant les mans, volent dir, què fa aquest, ara?
Mira, es posa seriós.
Sí, no, no sé, és una mania que me n'he adonat.
Està molt bé, està molt bé.
Mira, no sé.
Què ho dies avui?
Doncs mira, ho diu el moment en què es paren les llums i les escales mecàniques dels metros. Sí, ara aquí poso explicació, anècdota de divendres, perquè, sí, divendres, quan sortíem del programa, clar, nosaltres tenim Sants Estació aquí al costat, anem, sí, a buscar el metro, els que anem amb metro, clar. I què passa? Que estàvem a mitges escales mecàniques i de cop es pare, però es va parar l'escala mecànica i totes les llums de l'estació.
Quina por, eh?
Sí, una
mica
de
por. Sí,
jo tinc una mica de fòbia a les escales mecàniques.
Imagina't.
Perquè començo a menjar-me el cap de dir... No, però aviam si tiren endavant molt ràpid, si tiren endarrere molt ràpid. Jo crec que això també és un problema, d'aquí he vist bastants vídeos a l'Instagram d'aquestes situacions, saps?
Sí.
I veure com la gent es comença a muntegar tot, oh?
Sí, sí, sí,
a davant,
sí,
de tot, perquè les escales mecàniques s'han tornat boges.
Pot ser perillós. Què et fa, sí, feliç, Andreu?
Doncs, com ja sabeu, vaig anar a un centre de relaxació,
sí,
i tot i que no ens paguin per fer publicitat, deixeu que doni els detalls.
Va.
Són els Aire Ancient Baths.
Carai.
I si
com
podeu...
Es diu, això?
Aire Ancient Baths.
Que si no ho dius així, segurament no sona tan bé, eh?
Els Aire de Barcelona.
Sí.
Efectivament, efectivament. Sí, l'únic que... T'he de dir que me n'arrepenteixo una mica d'haver anat al de Barcelona i no al de Vallromanes, eh?
Ui.
Perquè per potser el context...
De Vallromanes està molt bé.
Clar, deu ser diferent, és més fora de la ciutat... Però
diré
encara
un altre balneari, no és, en aquest cas no és aire, però no és publicitat, ja que estem dient balnearis,
sí,
a Sant Boi de Llobregat, que està molt bé. És un balneari romà.
Ah, no, és que els balnearis romans són els,
sí,
millors,
eh?
La veritat és que sí. Mm. Doncs bé, us he de recomanar 100% anar-hi, perquè el tracte de les persones és un 10 i el massatge, vamos, ni us ho explico.
Això necessitaria, eh, Núria Ros?
Sí, Joan
bon
Tria,
massatge,
sí.
Exactament.
També et dic, l'última vegada que vaig anar a uns banys d'aquests va ser quan em vaig quedar clavada, llavors no sé si els he agafat una mica d'odi, eh?
Compte aquí.
Podria ser.
Què, a propòsit de l'altre dia?
Doncs que no ens vam trobar, Joan.
No.
No, no, ni tampoc em vaig cremar, així que complert.
Jo sí que em vaig cremar una mica. Nou propòsit.
Bé, vaig tard. Però, mireu, el meu propòsit d'avui és posar-me al dia de les cançons i els artistes que estan... que van a participar al Benidorm Fest,
sí,
que aquesta setmana són les semifinals i el cap de setmana la final.
Uh-huh.
Així que així em puc fer un rànquing. Si voleu, demà us porto el meu top 3 de...
Vinga.
Dels artistes
perquè
que penso jo que haurien d'anar-hi.
Així com els Globus d'Or són l'antesala de los Oscar, el Benidorm Fest és l'antesala d'Eurovisió.
Sí, efectivament.
És una mica així, eh?
Sí, sí. Exacte. D'aquí sortirà el candidat,
val,
o candidata que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió, que aquest any es fa a Liverpool.
Val, ens ho expliques demà, eh?
Sí, i tant.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem també la cara B d'aquest programa. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui, per començar, parlem d'influencers. Us sembla?
Sí, tant.
A mi m'agrada.
Sí. Som-hi.
Sí? Val. I és que sí, senyores i senyors, la febre per aconseguir visites i els famosos me gusta a les xarxes socials cada vegada és més alta i ha arribat a sobrepassar límits.
Ai, Déu meu.
Sí. Segurament, si us poseu a pensar els oients des de casa també, recordareu aquell influencer que va penjar no sé què per guanyar likes i que ho penses fredament i dius, vaya tonteria has fet.
Veus?
Doncs això nosaltres...
Més d'un.
De fet, com us deia, són molts els creadors de continguts que han fet autèntiques bogeries, arribant a posar la seva vida en perill, i també la dels altres, i fins i tot d'espècies en perill d'extinció.
No.
Per aconseguir la foto, el vídeo, les visites, i podríem seguir. És realment molt trist, això que us dic, és molt trist.
Pues...
Un exemple recent de tot això que us comentava ara és el d'una bloguera, una bloguer xinesa, a qui les autoritats de la província de la Xina, Sichuan, ho he dit bé, allà a Xina...
Digue'm.
Sichuan, oi que bo, que ben buscat. Sí.
Chascarrillo.
Doncs amb aquest chascarrillo, Sichuan, que es troba al sud del país de la Xina, han multat, en aquesta bloguera, alerta, amb un total de 17.000 euros, 17.000 euros, per publicar a les xarxes socials com es cuina i es menja un tauró blanc.
Home.
Ai, no.
Pobre, pobre bitxo. Home, no. Un tauró que, per cert, petit detall, a tenir en compte, és una espècie en perill d'extinció.
Clar.
Què, com us quedeu?
No, fatal.
Per aconseguir likes, eh? Això no són influencers, això no en representa.
No.
Clar, és a dir, ara no n'hi ha suficient en penjar blogs ensenyant la rutina del teu dia a dia, que no li importa absolutament a ningú, que ara has de matar un animal en perill d'extinció per aconseguir visites. Molt fort, molt trist.
Molt bèstia, sí.
Però, si voleu, anem al detall, no?, de tot plegat. En aquest cas, la influencer, coneguda com a Tizi, a les xarxes socials, ha explicat que es va comprar el tauró per poc més de 1.000 euros a través d'un canal legal, durant l'abril de l'any passat. Us ho creieu?
No.
Ui, clar, un tauró blanc en perill d'extinció...
En un mercat legal, jo.
Sí, va ser després, entre el maig i el juny del 2022, quan la blogger assegura que va decidir compartir algunes fotografies a les que apareixia l'animal bullit. Com allò que vas a fer pasta, doncs un tauró. I en concret, diu, va ser el 12 de juliol del 2022 quan va decidir penjar un vídeo ensenyant com el cuinava a dues plataformes de vídeos populars de la Xina.
Déu-n'hi-do. Clar, allà mengen aleta de tauró, no?
Sí.
Sí, aleta de tauró sí, però clar, el tauró sencer...
Clar, no, era el tauró sencer, mentre el bullia i tot. Però clar, què va passar, doncs...
Necessites una piscina olímpica.
Home, i tant, home, i tant. Sí,
clar, pensant, home, tauró blanc és molt gran, eh?
Sí. I clar, què passa? Que en el moment... Ui, s'ha posat nerviós i tot, en Joan.
És gran, clar.
Que en el moment que ho va compartir, doncs clar, van saltar totes les alarmes a les xarxes socials i es va veure envoltada de molts comentaris d'indignació pel seu vídeo culinari, podríem dir, on acusaven a la jove influencer de traure visites a costa del consum il·legal d'espècies protegides, cosa totalment lògica i normal.
Sí.
I clar, va ser poc després quan un institut marítim de l'Acadèmia Xina de Ciències va determinar que es tractava d'un gran tauró blanc, una espècie en perill d'extinció i protegida. I espereu, perquè això no és tot, i és que poc després es va obrir una investigació que ha acabat, com us deia, amb la multa administrativa de 17.000 euros. Aquesta jove influencer, sí.
Déu-n'hi-do. Mira, ja el tenim aquí, el tauró.
Ai...
Ha arribat als estudis de Ràdio Estel. I clar, aquesta multa és bàsicament per violar la llei de protecció de la vida silvestre a mans d'un organisme de control local. A més, la persona que va vendre el tauró en aquest influencer també ha estat arrestada per la policia. I de moment no han transcendit els detalls de la seva situació actual. Per tant, no sé per on es mou aquesta persona, però bueno, aquesta notícia bàsicament era per posar sobre la taula el tema dels influencers, fins a quin punt arribes a fer coses per un like.
És a dir,
aquesta dona... Noia, ja pot haver guanyat molts diners amb els likes, perquè després paga una multa i 7.000 euros i acabar... Bueno, en fi, una barbaritat.
Sí.
Una bona història per començar el dilluns.
Déu-n'hi-do.
Sí, el món de les xarxes
socials. Què més ens expliques, va?
Ara canviem radicalment de terç, perquè un dia més us vull parlar del que més ens agrada en aquest programa. El menjar.
Home.
Això no fa mal a ningú, a no ser que el cuinis un tauró.
Exacte.
En aquest cas, avui us explicaré on heu d'anar per comprar el que a hores d'ara és considerat com el millor bombó d'Espanya. Us sembla?
Sí.
Us agraden els bombons o no?
M'encanten.
Home.
Em flipen.
Sí? Val, doncs ja us poden agradar, perquè si voleu provar el millor bombó d'Espanya heu d'anar fins a la pastisseria Bailapaca, que està a Huesca.
Bailapaca, eh?
Bailapaca.
M'agrada
molt. Sí. El nom és...
Falses esperances, Núria, m'has donat.
Per què?
Tindríem aquí a Barcelona.
Òscar està aquí, però...
A veure, podeu fer un viatge amb cotxe, amb tren, això ja és l'estil de cadascú, i...
Encara podem...
I al mateix temps tasteu el millor bombó d'Espanya.
Encara podem trucar, que ens en portin.
Ah, també, eh?
Sí, també.
Sí. Bé, en aquest cas, aquesta pastisseria s'ha convertit, com us deia, la guanyadora de la primera edició del Premi al millor bombó artesà d'Espanya d'aquest 2023, on hi han competit centenars d'establiments. Per tant, aquest bombó ha de ser boníssim.
Sí.
En aquest cas, el bombó és creació del mestre pastisser i xocolater Raül Bernal, i el bombó porta llimona, Bé, sí, m'agrada. Yuzu, ho havíeu sentit a dir mai?
No, ni idea.
Vale, és perquè ens en fem una idea, és com una aranja, però amb tocs de mandarina.
Cítric, també,
Cítric, correcte. I també porta avellana en diferents textures. Llavors tenim llimona, mandarina, avellana... Molt bé.
Compro.
Ens agrada, eh?
Sí, sí.
I a més, el bombó compta amb un interior de galeta, praliné i una crema de trufa de xocolata.
Ai, per favor.
Escolta'm.
El menjaríeu, eh?
I tant. Sí.
Agrada, eh? En aquest cas, aquesta creació doncs, ha aconseguit un total de 492 punts per part del jurat i s'ha imposat als més de 100 candidats d'Espanya. Per si voleu saber-ne una mica més, en aquesta edició dels premis, el segon classificat ha estat el bombó Humo, fum, en català, d'una bomboneria d'Astúries, també ens queda una miqueta lluny, amb un total de 491,5 punts, per tant, molt discutit, el primer i el segon lloc. I el tercer, senyores i senyors, hem de dir que es troba a Barcelona, val? I és el bombó asiàtic. No he anat al detall que porten aquests bombons, però us volia dir que està aquí a Barcelona, que si voleu provar el tercer millor d'Espanya, doncs heu d'anar a Exalta Chocolates de Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona.
Doncs mira.
Doncs res, i aquí teniu els millors bombons d'Espanya.
Escolta'm, sort que hem dinat, eh?
Sort que hem dinat, sí.
Sí, però ara un bombó entraria bé, eh?
Sí, perquè els ser petitets sempre venen de gust, eh?
I amb el cafè i tot.
Mira, si a 6:15 en aquest programa ha entrat un cheesecake...
Sí.
Un bombó hi pot entrar.
Clar.
A totes hores,
tranquil.
Clar que sí.
I acabem amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical arriba de la mà del gran Phil Collins.
M'agrada tant,
Disney.
Sí, m'agrada tant.
Doncs heu de saber que tal dia com el d'avui, però d'ara fa 72 anys, naixia una de les grans estrelles del pop del panorama musical, Phil Collins. Retirat actualment dels escenaris, però amb una trajectòria plena d'imatges d'èxits, ha aconseguit vendre més de 100 milions de discs arreu del món, fer fins a 7 gires mundials com a solista i també situar-se en el número 1 als Estats Units en diferents ocasions. Un músic, podríem dir, excepcional, un mestre en la bateria, un cantant immillorable i un animal escènic que avui bufa 72 espelmes i que ens fa recordar doncs, temes tan mítics com aquest.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Ai, perdó, ui, perdó, que perdó, no, m'havia quedat amb Phil Collins jo.
Sí, sí, sí. T'he vist emocionat, eh? Sí? Haig de dir que cantes prou bé.
Veus? Gràcies.
Prou bé.
Prou bé, com prou. Per anar a un karaoke i prou.
Exacte.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui has caminat pels barris de Sants de Barcelona.
Efectivament.
A preguntar exactament què.
Doncs mira, avui és el dia escolar de la pau i la no violència, Joan.
Ah, està molt bé, això.
T'has quedat flipant, eh?
Sí.
Avui la pregunta ha estat, per quin motiu creus que l'ésser humà no pot viure sense conflictes?
T'has posat filosòfica avui, eh?
M'he
que
posat
tenim
filosòfica.
Leo Espluga.
Intensita. Sí, sí, sí.
Sense, intensita.
Sí. Sense guerres, sense baralles, polítiques...
Home,
el que sigui.
El món que desitjaríem tots.
Exacte. I després he posat el toc final, que és, tens esperança en la humanitat? Hem anat encara més enllà.
Està molt bé, està molt bé.
No, no, espera't, no, perquè, clar, mira, jo recordo els 30 de gener, val, un dia com avui, sí. Com el dia que a l'escola parlàvem de la pau, no? Fèiem, clar, doncs, pintàvem el típic color blanc amb la branqueta al bec, sí, no? I aquestes coses. És el típic dia que ens estiràvem tots al terra del pati, eh? Sí. I escrivíem pau, així, molt gran, saps?
Veieu que és molt estranya, a l'escola, eh? També
sí,
t'ho dic.
Típica foto que, no, també bé, et diré, acaba a les portades dels portals webs de les escoles, eh? Com sí, dient, som superpartidaris de la pau mundial, i així és, eh? Però, vaja, res, em deixo estar els dies mundials de la pau per les escoles, d'acord? I no entro més en aquest jardí. I res, doncs llavors, clar, és un dia molt estrany, perquè moltes persones m'han dit que no volien respondre a la pregunta.
Clar.
Al saber-la, eh? O sigui, en saber-la m'han dit, uf...
tema massa complicat per
quina
mi,
quina pregunta m'estàs fent,
val,
saps el que vull dir?
Sí, sí, sí.
I,
sí, sí,
i crec que mai m'havia passat tantes vegades, us ho dic molt seriosament, perquè la gent no té ganes ni forces per resoldre els conflictes mundials.
M'estàs dient que és més fàcil parlar de guerra que parlar de pau? Segurament.
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 Però vaja, parlar de guerra comporta parlar de pau? És igual, deixa'm estar, semblem Leo Espluga ara mateix.
Com estàs avui?
Vaja, que la gent tira la tovallola en saber la pregunta, d'acord? No m'havia passat tantes vegades mai, t'ho dic en sèrio. Però no tots, perquè escoltem què opina la gent, què li falta a la humanitat o què li passa per tenir tants conflictes actius. Per què no sabem viure amb tranquil·litat?
Valor.
Creus que s'estan perdent alguns valors?
No n'hi ha.
En absolut.
A veure, hi ha gent que sí, encara té, però a veure, és que la base, que és l'educació, s'ha perdut.
Per la política, suposo.
Perquè hi ha molts interessos de gent que ven armes, d'estats que amb les armes fan negocis, i per tot això, no pas perquè la gent sigui dolenta. Són els estats i són els fabricants i és el capitalisme salvatge que estem vivint.
Perquè la mente humana està enferma.
Envidia.
Por envidia?
Sí.
Porque tú tienes lo que yo quiero. Los países más ricos quieren, si tú tienes petróleo, lo quiero yo, tú no tienes por qué tenerlo, lo tengo que tener yo. Si te das cuenta, siempre ha sido por eso.
La envidia.
Siempre, en toda la vida. Si miras la historia, siempre ha sido por poder. Yo quiero más.
El que està en la nostra constitució i en la nostra mentalitat. Enveja, de tot clar. Encara no hem evolucionat, vull dir, i és més fàcil odiar que amar. Res més.
La seguim tenint perquè la història és repetició en general i cometem, som humans, i suposo que anem cometent els mateixos errors sempre. No aprenem i que què li falta? Empatia i comprensió.
Llavors... I l'imperialisme, i qüestió, i el poder, i la supressió, i oprimir una a l'altra, doncs, el que vulgui.
Atenció, respostes interessantíssimes, eh?
Interessantíssimes. També et diré una cosa. Sí. Que ens diguin que aquesta és la nostra Constitució. Jo, de veritat, si tothom té ganes de tenir guerres, ja són ganes de tenir mal de caps.
També és veritat.
També és veritat, eh? Sí. Perquè, vaja, ja heu vist, enveja, poder, repetició de la història, també s'ha dit molt.
Sí.
Ja pot ser, ja pot ser.
Interessos, deien.
Exacte. Poder, enveja, tot això. M'ha agradat molt, la veritat, parlar d'aquestes coses amb la gent del carrer.
Està bé.
Sí, s'han posat també intensitos. Doncs res, ara sí, escoltem si la gent realment té esperança en la humanitat. Joan, vols saber o no?
Sisplau.
Tu tens esperança en la humanitat?
Escoltem.
Vale, va.
Sí, claro. Es que si no, no seguiría viviendo, ¿no?
No, a peor.
Sí, a peor.
Sí.
Entonces no tienen ninguna esperanza, ¿no?
O cambian o no.
Yo sí, amb l'ésser humà sí. Amb els que ens manen i ens governen, no sempre.
A ver, supongo, sí, claro.
Sí, sí. ¿Qué os da esperanza?
Pues bueno, yo creo
que aún queda
que
gente buena. ¿Aún queda gente buena?
Sí, aún gente que tira para adelante.
¿Quieres cap a millor o...?
Tinc fe en mi mateixa i en el que depèn de mi.
Sí.
A ver, ¿cómo te diría? Como tota evolució, vull dir, la gent s'olvida que va veure un renaixement, una edat mitja, una època industrial. Vull dir, aquesta té que morir, perquè és l'època industrial, té que morir no sé com, i evidentment evolucionarà. Jo m'imagino que d'alguna manera va evolucionant. Eren més bàrbars, més bèsties abans, però continuarà. Ni el veureu jo, ni els meus nets, ni els meus vinets. Suposo que el segle vinent, el millor, no sé.
Que això, anem al caos.
Ai, això, a l'esperança. Anem curts, amb esperança.
Anem al caos, ho has
vist? Sí, sí, sí.
No, de veritat és que tenim un bon tou d'opinions, eh? I ja has vist que la filosofia segueix per aquí, eh?
No, està molt bé.
Hi ha una noia que m'ha dit que ella només confia en si mateixa.
Veus?
I després t'explicaré una anècdota, però això ha estat off the record, que diuen, o sigui, fora micros.
Compte aquí.
Aquesta noia anava cap al lavabo, sí? D'acord? A l'estació de Sants. I jo l'acompanyava, li dic, va, t'acompanyo, i així ja trec el tall de veu.
Aviam, una cosa, l'has acompanyat al lavabo,
l'he acompanyat al lavabo.
Amb el micròfon.
No passa res, vull dir, home, les noies ens acompanyaven al lavabo i no hi ha cap problema, no? Doncs, senzillament, la porto cap al lavabo, vale? I em diu... M'explica tot això, i quan acabem de gravar, se n'adona que el lavabo de Sants Estació has de pagar.
Sí.
I li dic, ja has perdut la fe en la humanitat, eh? I em diu, ara sí que ja no confio en res.
Veus?
I ja està, fins aquí l'anècdota.
Però
perquè...
ha pagat o no?
No ha pagat.
No ha pogut tirar de cadena.
De fet, ha intentat anar a un bar a trobar un altre lavabo que fos d'ús públic.
No ja parlarem gratuït. Dels bars, si han de deixar o no han de deixar...
En el lavabo.
En el lavabo.
Va, vinga, va. Ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui, Joan, és en singular. Em sap molt de greu dir-t'ho.
És un?
És un.
Vaja.
És un de dues noies joves.
Sí.
El futur de la nostra humanitat.
El futur de Catalunya.
Exacte. Que quan... Tenia moltes coses a dir d'aquest tema.
Sí?
Sí, sí, sí. Vols escoltar-les?
Sisplau.
Vinga, va, escolta'm la seva opinió.
La gent, més que la gent normal, les que manen, són molt hipòcrits, sempre tenen ganes de més, no se conformen en el que tenen.
La avarícia de poder que té la gent, que per aconseguir el que volen els dona igual, per anar a gent de passar i a qui hagin de passar per damunt.
Teniu esperança amb l'ésser humà?
No.
Per què?
No, pues visto, no n'hi ha. O sigui, la cosa va de mal en pitjor.
Vale, per aquí igual?
Sí, no molta, molta esperança no hi ha.
Visto lo visto, eh?
Visto lo visto, l'avarícia de poder, doncs ja ho veus. De veritat, o sigui, l'esperança en el futur no hi és gaire, la veritat. I he posat aquesta cançó, li he demanat al José que ens posés aquesta cançó d'Espencat, perquè totes les vibracions que em venien d'aquestes dues noies eren una miqueta això, Espencat, una mica lluita...
Reivindicatives, no?
Sí, exacte.
Espencat a Radio Estel. Crida més fort, fins que et quedes afònic. Són tots els mínims comuns que caben en tu. El canvi que arriba, el moment oportú. Quan trobes algú que t'ensenya a mirar diferent i a saltar estos murs, la humanitat necessita cuidar la cançó.
Doncs escolta, la veu del poble, cal donar pas al nostre expert d'avui. Ell és Aitor Díaz, professor, lector de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Dret i del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret, concretament de l'àrea de Ciència Política. Molt bona tarda, professor Díaz.
Hola, bona tarda, què tal?
La primera pregunta és clau per tot plegat, no? Per què l'ésser humà no pot viure en pau i en una bona convivència?
Aquesta pregunta potser millor se li hauria de formular un psicòleg, no? O a un psiquiatre. Però si parlem d'humanitat, al final no és res més que una traducció dels problemes que tenim i la manera que tenim solventar-los a nivell micro, no? O sigui, al final ens imaginem, per exemple, una petita comunitat de veïns o una família on tot hauria d'anar bé. Uh-huh. Al final, les coses acostumen a no anar bé, no? Llavors, el que intento dir amb això és que en relacions internacionals, salvant les distàncies, hi ha molts matisos, i caldria matisar molt i explicar molts detalls, però en realitat, en el fons, no passa res que no ens hauria de sorprendre, malauradament. No sé si m'explico.
Sí, perfectament.
Una mica, l'argument aquest, jo després des de fa uns quants anys, doncs, tinc la sort de poder-me dedicar estudiar la guerra, i la pau, que és un tema doncs, que m'interessa, i darrerament estic arribant a aquestes conclusions, que al final, d'aquellos barros estos lodos, no sé com es diu en català aquesta expressió.
Uh-huh. Molta gent comenta que hi ha l'esperança en l'ésser humà sí que hi és, però no en els dirigents. El problema recau sobre les grans esferes?
Home, l'alta política té les seves pròpies normes, però, insisteixo, al final... sentia alguns talls dels que posàveu ara fa una estona i moltes persones feien referència a qüestions d'ego, de conflictes que hi ha en la vida quotidiana, que al final també, quan parlem d'ego a nivell psicològic individual, a nivell de relacions internacionals podríem estar parlant també d'un altre tipus d'ego amb llenguatge més politològic li podríem dir potser l'expansió de poder, la sobirania, voler imposar unes normes... Al final, la barrera és, existeix, el salt és un salt d'escala contundent, però no és tot culpa dels polítics. Al final sí que hi ha interessos, evidentment, interessos econòmics, interessos polítics o ideològics, però si en l'esfera individual no, a vegades també caiem en la temptació, no?, de fer servir la violència, jo quan tinc converses amb amics que no són del gremi, també els hi faig aquesta invitació de dir, què espereu? Com dient, val, d'acord, sí, jo estic d'acord amb no a la guerra, matar està malament... la vida de les persones és molt important, evidentment, és el principi bàsic, però si ho donem un pas més i analitzem una mica més a fons, ideologia a banda, deixem la nostra ideologia a banda, veiem que el plat que tenim damunt de la taula és un plat complicat de pair perquè ens posa reptes que, malauradament, doncs, no sabem solucionar d'una altra manera. No? És un debat molt llarg, de fet. Mm-hmm. Sentia un tall vostre, doncs, és més fàcil parlar de pau que parlar de guerra... o al revés, és més fàcil parlar de guerra que parlar de pau. Jo crec que sí, és molt més fàcil parlar de guerra. En la història de la humanitat, la pau és l'excepció.
Professor Díaz, jo voldria preguntar-li, ara que estàvem parlant, la Nina li preguntava si la violència prové moltes vegades o recau sobre aquestes grans esferes polítiques. Sí que és veritat que moltes vegades, quan esclata una guerra, acabi com acabi la guerra... veiem certs tipus de poders moltes vegades impune. Hi ha impunitat o hi ha certa sensació d'impunitat per tota aquesta gent?
No és només una impressió. Hi ha impunitat. Sí, sí, en l'esfera internacional, malauradament, hi ha impunitat. L'ordre internacional és un ordre establert, sobretot, des de la Carta de Nacions Unides, per no remuntar-nos a la Pau de Westfàlia. Les nostres relacions internacionals, les modernes, les marca al final de la Guerra Freda i, primer, l'establiment de Nacions Unides, que marca unes normes on hi ha uns estats que tenen l'última paraula, no oblidem, hi ha un Consell de Seguretat que té dret de vet i també, al mateix temps i en termes bèl·lics, té la capacitat de tenir la bomba atòmica, legalment, i això ja ens posa un panorama que cadascú es pot imaginar quin és. I després, la praxis, des de aleshores cap aquí, veiem com hi ha estats que poden actuar impunament. I, malauradament, això passa. Diguéssim que, al final, els que haurien de predicar amb l'exemple no prediquen amb l'exemple.
Professor Díaz, abans comentaves que la pau és l'excepció, no? És realista que les guerres s'acabaran... pensar que les guerres s'acabaran algun dia?
És un dels debats macos que hi ha a punt de la taula, no? El mite de Michael Walzer, que és un gran teòric de la guerra justa, en un dels seus llibres... de lectura fàcil, però llarga, perquè té unes 200 i pico pàgines, traduïda al castellà, Guerres justes e injustes, una aproximació moral con ejemplos históricos, no recordar el nom del llibre. Parla, en el final, té un epíleg on hi ha el mite de l'Armagedon, no? aquella, diguéssim, solució perpètua, rescatant a Kant, que posa damunt de la taula aquell mite de la pau perpètua, d'assolir una mena d'acord entre estats. Ell els hi diu repúbliques perquè les imagina d'alguna determinada manera i amb unes condicions determinades. Sí que hi ha hagut des de fa molts anys exercicis de pensar, si més no pensar, Nacions Unides i els seus antecedents, la Societat de Nacions, són esforços que van en aquest camí, que intenten, sobretot, oferir vies de el que en el context de Nacions Unides diem el arreglo pacífico de controvèrsies. D'acord? Al final hi ha un concepte que prové de la Universitat de Granada, si no recordo malament, que hi ha una interessant escola de cultura de pau, d'educació per la pau, que és el concepte de pau imperfecta. Al final, que jo el tradueixo i l'entenc com una mena de work in progress. És a dir, amb l'horitzó d'aconseguir una pau... imperfectament ens podem trobar en alguns moments que fins i tot no és que sigui legítim l'ús de la violència, sinó que sigui un deure, també. Davant de, per exemple, una massacre contra la població civil en un lloc qualsevol del món. La comunitat internacional tindria no només el dret d'intervenir, que Nacions Unides ho reconeix, tota la doctrina que coneixem de la responsabilitat de protegir, de la ingerència per motius humanitaris, Però torno a l'argument de la pau imperfecta. Somiar en que algun dia tots i totes viurem en pau, bueno, ho trasllado també al nivell intern. Totes les famílies, totes les comunitats de veïns sabran resoldre en un futur les seves discrepàncies. Clar. Sense recórrer a l'insult, al veto, o fins i tot de vegades al cop sobre la taula, o ja posats a imaginar, arribant a les mans. No sé com... Convido a la gent que quan pensi en això pensi en comunitats de veïns i en lo divertides i en lo tenses que són de vegades les reunions de veïns, no?
Pinten bastos, doncs.
Bueno, és que al final, com va dir aquell, al final, clar, totes les aproximacions que pensen un món sense guerres són el que diem en relacions internacionals, vaig molt ràpid, i això no és pas una classe magistral, però sí que provenen, veuen d'una tradició idealista, els anomenem així, no? Teòrics idealistes, es situen en l'òrbita de Kant, l'idealisme, val? Per contra, tens el realisme polític, i és veritat que els realistes sempre juguen amb una certa avantatge, que és que la realitat es comporta de manera realista.
Clar.
Aquest és un dels grans, no problemes, sinó dels grans reptes, no?
Aitor Díaz, professor, lector de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Dret i del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i de la Filosofia del Dret, concretament a l'àrea de Ciència Política, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, que vagi molt bé i fins aviat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i espero que hagi sigut útil.
Gràcies, professor. 7 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida repassem i analitzem l'actualitat amb ell, amb Què passa al món, i Oriol Vidal Barreguer. Fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en Comunicació, Educació, Esport, Relacions Internacionals i Salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Va, pràcticament 5 minuts i ja arribarem a 3:45 de la tarda. Entrem en matèria, com sempre, amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a analitzar l'actualitat, temes d'actualitats que seran, estaran presents una setmana com aquesta. Per quin vols començar?
Podem començar pel principi, però abans deixem dir una cosa, que he sigut de dir aquesta secció, que és la setmana del Benidorm Fest,
sí,
que també és actualitat, però parlarem a coses més...
Tu ets eurofan, també, no?
Sí, déu-n'hi-do.
Sí?
Déu-n'hi-do.
No m'ho imaginava, això.
Soc un eurofan poc docte, diguéssim. És dir, tinc poc coneixement, tinc poca memòria, però m'agrada el show previ i el show d'Eurovisió.
Per tant, ho mires.
Ho miro,
I aquest any miraràs Eurovisió.
I aquest any miraré Eurovisió i... Sí, sí.
Per tant, el dia següent d'Eurovisió... Ja t'estic fotent amb un jardí,
veus, per on vas.
Podràs venir aquí a Ràdio Estel a comentar Eurovisió amb Andreu González?
Home, estaré encantat.
Sí?
I tant.
Ho farem, parlarem d'Eurovisió.
Ara toca una cosa més avorridota, que són els pressupostos. Això és el rock de la formiga, el ballo de nit i de dia. Això és un rock molt divertit, el balles tu, l'os i el mosquit. Ai, un rock molt divertit, no ho sé, però...
No sé si és molt divertit, però el que sí que està clar és que les negociacions van a pas de formiga, perquè sí, vam començar aquest recull d'actualitat la primera setmana de l'any, pràcticament, sí. I seguim...
Seguim igual,
seguim sense pressupostos. És veritat que hi ha hagut alguns moviments, no? La setmana passada Esquerra va moure peça, acceptant la proposta del PSC relativa al quart cinturó i assumint de manera explícita doncs, el desgast que això podia produir-li políticament. Avui hi ha una reunió, no? Estan reunits ara mateix.
Salvador Illa ja va anunciar divendres que el dilluns reprendrien aquestes negociacions. Exacte. I per tant ja s'ha fet, sí.
Sí, ja s'ha fet, i crec que aquesta tarda s'emplaçaven a seguir reunits. Jo crec que és interessant sobre el procés negociador, no? Perquè les declaracions d'Aragonès de la setmana passada, està bé recordar que en un procés de negociació entre forces polítiques hi ha d'haver-hi renúncies, no? I el que va dir el president al final és dir, escolti, jo estic disposat a donar suport a això, encara que no hi estigui a favor per arribar a un acord. El que passa és que aquestes coses normalment tenen èxit quan passen sense un micròfon al davant, no?
Quan
la negociació es fa de cares al públic, vol dir que el nivell de confiança es vagi, que per tant el que estàs fent és pressionar mediàticament perquè l'altre es mogui cap a les teves posicions. Jo ja no sé què més augurar, la cosa pot ser o aquesta tarda o no sé mai, però a mi, ja ho vaig dir, crec que el primer repàs d'actualitat que vam fer, ja ho vaig dir, com més s'acostin les municipals, més difícil serà arribar a un acord. I per tant, com més temps passa, jo més pessimista sóc, però espero que m'equivoqui.
Esquerra s'ha hagut de tragar un gripau, com el quart cinturó?
Del tot.
Sí, eh?
És a dir, s'ha tratat un gripau... Però, a més, jo crec que s'ha passat de la millor manera que es pot fer, que és dir, senyors, m'estic empassant un gripau, no?
Sí, sí. T'ho preguntava perquè si Esquerra s'ha hagut de menjar aquest gripau, qui segurament se l'haurà de menjar d'una forma més bèstia, per dir-ho planer, són els comuns.
Són els comuns. Hi ha una cosa molt divertida, però... Bueno, divertida, interessant, que és que, si us hi fixeu, els comuns, cada vegada que parlen d'aquest tema, diuen... no volem ni un euro públic del pressupost dedicat al quart cinturó. I al final el posicionament d'Esquerra i l'acord relatiu al quart cinturó no té per què passar per definir una partida exacta del pressupost al quart cinturó, sinó que, com que aquestes obres estan lluny de posar la primera pedra, els estudis previs, impulsar l'estudi mediambiental que s'hagi de fer, llavors podrà mantenir tots contents i els comuns ja s'estan posant en una situació... Jo crec que prefereixen que hi hagi pressupostos i, per tant, podem mantenir la seva posició de... Escolti'm, aquí no es dedicarà cap euro públic al pressupost, al port cinturó, perdó, però podrem seguir donant suport als pressupostos.
Per tant, creus que no es tiraran enrere, eh?
A mi em sorprendria que es tiraríssim enrere. Va, sí.
Canviant de tema? Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró el taxi. Ara la peixera estaven divertidíssims, li deia l'Oriol quan entrava. Penseu que és l'Oriol, qui decideix les músiques d'aquesta secció. I ens ho passem molt bé, traient aquestes músiques i sabent de quin tema es tracta, etcètera, etcètera. El taxi.
El taxi, sí, perquè demà comença a Barcelona, a Fira Barcelona, al Saló ICE, no?, de Tecnologia Audiovisuals, i ho farà amb els assistents podent demanar un taxi per anar i venir sense problemes, no?
Sí, senyor. Núria Rosca podrà anar-hi amb taxi, que anirà cap allà, el dimecres.
Fa que sí, fa contenta que sí, que podrà anar-hi amb taxi. La setmana passada hi va haver una taula de taxistes, no?, que amenaçaven, de fet... amb aturar aquesta fira. Finalment van arribar, sembla ser, un cert acord amb el govern de la Generalitat, però mantenen encara l'espasa de Damocles d'una altra parada amb el Mobile World Congress, que serà d'aquí un mes.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com a politòleg, t'ho pregunto, Oriol, com s'arriba a un cert punt d'acord, si és que s'hi arriba, entre posicions tan allunyades com taxistes i BTCs?
És impossible, crec jo, que és impossible. I a més, al final, és un debat molt... amb les tintes molt mal carregades, del meu punt de vista, perquè al final el debat acaba no tenint a veure amb l'interès i el bé comú, sinó amb els interessos particulars de BTCs i taxistes, no? Perquè el que estan fent els taxistes és demanar que es mantingui el seu monopoli legal a través de llicències del servei que ofereixen. I les BTCs són una amenaça, això. Llavors, és difícil per un govern prendre una decisió tenint en compte què és el bé general aquí, quin és? Doncs que la ciutadania pugui agafar un taxi, uns preus raonables, no? Que hi hagi disponibilitat. Si aquest taxi es diu taxi o es diu VTC acaba sent poc important. Però és cert que les llicències de taxi s'han convertit en un bé d'especulació, que s'han agrupat, que es venen i es compren a uns preus desorbitats, i que és evident que quan algú ha entrat nou aquí fent una inversió molt gran per una llicència i ara li diuen que aquesta llicència no val res, doncs s'empipa i es mobilitza, com és normal.
Però hi ha gent que s'ha hagut d'hipotecar per comprar una llicència, vull dir que déu-n'hi-do.
És que és molt gros.
Em parlaves d'aquesta amenaça que han fet els taxistes en fer aturada, en seguir aquesta vaga durant el Mobile World Congress, no seria el primer any que la fan. Que l'aturada és legítima, evidentment, i vagi per davant. Ara bé, fins a quin punt una aturada o una vaga convocada per un sector pot perjudicar una gran imatge de ciutat com Barcelona?
És molt complicat trobar un punt mig, no? Perquè és evident, les aturades i les vagues han de ser legítimes. Jo no crec en aquesta idea que defensa alguna gent que les aturades han de ser... És a dir, són legítimes però no han de molestar. No, és normal que quan algú fa una vaga, no, vulgui molestar. Ara, on està la frontera del que és una aturada legítima i el que és un xantatge, no? Perquè al final...
Sí, sí.
És a dir, quin poder immens tenen els taxis? Doncs que tenen tots un vehicle, que és una cosa molt gran, amb molta capacitat d'aturar la Gran Via, no? La setmana passada he de dir que cada vegada que aturen la Gran Via hi ha una cosa meravellosa, que és que la Gran Via fa molt poc soroll i jo que treballo allà, de fet, baixar a passejar per la Gran Via amb aquell silenci és molt agradable. Però el punt en el que vostè està exercint bé els seus drets d'una manera raonable i està afectant més enllà del que és raonable, doncs és complicat. Jo crec que els taxistes ens han acostumat a... És a dir, les aturades que havien fet en anys anteriors durant molts dies és un nivell de segrest important.
I com deia aquell, de vaga a vaga, i tiro perquè
no
em dóna la gana.
El que jo sento, tu no saps què passa amb mi. Tant si veig com si en tu penso, sento una cosa que no sé com dir, em ve una febre...
El gran Guillem de Fac, eh?
El gran Guillem de Fac, que parlava de la febre, doncs
sí,
esperem que aquesta setmana, final de setmana, no ens pugi la febre, perquè qui sí que manté les aturades, no?, és el personal sanitari, que fa una hora estava reunit amb el departament per intentar desencallar la situació. Veurem què passa. La setmana passada ja vam assistir a una jornada de vaga al sector sanitari amb un seguiment força important, i l'aturada anunciada per aquests tres primers dies de febrer serà la nova fase, no? Jo... A mi, la setmana passada, que va ser allò una setmana multivaga, no?
Sí.
A mi em generava molt de contrast sentir les reivindicacions dels metges en contraposició amb les reivindicacions dels taxistes. Les dels mestres no tant, però sobretot amb les dels taxistes, perquè quan sento parlar els representants dels treballadors dels metges, tinc la sensació que totes aquestes reivindicacions que fan estan amarades de jurament hipocràtic, no?, d'alguna manera. És a dir, que estan molt preocupats per la capacitat de que el sistema funcioni.
Sí.
I moltes de les seves reivindicacions, que també són laborals i legítimes, són d'organització. Dir, escolti,
necessitem recursos,
necessitem fins i tot perfils diferents que ens ajudin a fer algunes tasques per poder donar millor servei, no? Per tant, aquesta sí que és una vaga que crec, i a més tinc la sensació que té més suport ciutadà, no?, perquè són molt víctimes, i de manera més generalitzada, perquè el fenomen taxi és un fenomen molt de gran ciutat, i a Catalunya molt de Barcelona, no? Però crec que sí que té més suport ciutadà les aturades del sector sanitari, perquè som tots més víctimes de la saturació que pateix.
Ara t'ho preguntaré, això. Com deies, multivaga, hi havia trivaga la setmana passada. Teníem vaga de metges, teníem vaga de taxis i teníem vaga de mestres. Se'n va parlar molt de la vaga de mestres, i la del taxi també, sobre si havien contraprogramat en certa mesura a la vegada del sector sanitari. Ho dic perquè els mestres sí que havien sortit durant molt de temps aquest any, els metges aquest any ho feien per primera vegada, i hi havia una mica la sensació aquesta de, home, per un dia, no? Deixeu-nos a nosaltres, que l'havíem convocat abans.
És cert, perquè als metges els costa molt fer vaga, perquè és a dir, una vaga en el sector sanitari té un impacte molt gran i, a més a més, greu, i a més a més amb ressaca. És a dir, així com els taxistes poden aturar i qui s'afecta, és a dir, afecten alguna cosa, hi ha poca ressaca. Quan es desprogramen visites, quan es desprogramen operacions, tot això, els propis metges ho paguen. Per tant, malgrat que tots tenim dret a vaga, l'accés a exercir aquest dret per part dels metges és més complicat, perquè saben que s'estan tirant pedres sobre la pròpia taulada, no només sobre el compte corrent, no?, com li passa a qualsevol altre treballador que faci vaga.
I de les vagues a una reforma. La reforma de la llei Només Sí és Sí.
No.
I sembla que és una reforma que tirarà endavant, eh?
Sembla que sí. Sembla que sí.
Una reforma de la reforma.
Una reforma de la reforma, perquè dels dos socis de govern, el PSOE ha decidit que aquesta llei s'havia de reformar i Podemos s'està acostant una mica a aquesta posició, tot i que encara els hi costa acceptar que s'hagi de modificar, no? Després de 278 reduccions de penes de condemnats per violacions a tot l'Estat, doncs la part socialista comença a llançar més que globus sonda ja, sobre la necessitat de modificar-ho.
Et sona també això a municipals?
Pot ser que siguin municipals. Jo el que crec és que hi ha dues visions contraposades d'un mateix problema. Mm. És a dir, crec que el PSOE està disposat, i li és més barat perquè la reforma prèvia no és seva, no? Està disposat a assumir que aquí hi havia un error, i en canvi els posicionaments de la Irene Montero són molt clars. Dir, no, la llei ha de passar per aquí i el principi bàsic de la llei s'ha de mantenir, per tant, creiem que no hi ha marge per la reforma. És curiós perquè la setmana passada Manuela Carmena, que és una figura de prestigi, no? Les files de la nova esquerra espanyola, va dir que aquesta reforma s'hauria d'haver modificat, no? I a més ho plantejant en un marc de normalitat, és dir, escolti, a vegades els legisladors s'equivoquen i es poden esmenar les lleis i no hauria de passar res. A mi hi ha una cosa que em sembla que hi ha un fenomen curiós i fins i tot criticable per part del Ministeri d'Igualtat, perquè a vegades sembla que hagi calgut que Irene Montero sigui ministra perquè es comenci a parlar de tot allò relacionat amb el consentiment i les agressions sexuals, no? A vegades fins i tot sents algunes declaracions que dius, la llei anterior deixava lliures els violadors, no deixava lliures els violadors, és a dir, que el consentiment i que les penes per les agressions sexuals ja han d'existir, ja era previ, no?, a aquesta ministra.
No només que Irene Montero hagi hagut de ser ministra per tractar una temàtica com aquesta, si em deixes, també, a més, i des del punt de vista més apartidista que pugui, però a més una persona que està linxada a capa i espasa.
Sí, sí. I ha patit molt. El que passa és que jo crec que també se li ha de poder criticar una certa sensació de jo no em moc d'aquí perquè crec que aquesta és la posició. Això s'acosta una mica al dogmatisme, no? I a més jo crec que hi ha una cosa que passa força en els nous moviments, no? I potser és un tema fins i tot generacional, I és que farien bé els moviments reivindicatius de recordar que les lluites que les que treballen no són exactament noves, no? Com a mínim es construeixen sobre reivindicacions actives.
Correcte.
I moviments de lluita i defensa pels drets que són molt antics, no? Passa una mica el mateix amb tots els temes LGTBI+.
Sí.
No? Mirant enrere, donem per descomptat el matrimoni homosexual i fins i tot hi ha plantejaments crítics a les reivindicacions del matrimoni i se'n redueix la transcendència.
I no fa tant que es va aprovar,
No fa tant que es va aprovar, i jo diria que allò va ser un avenç que ens permet que avui estiguem parlant de la llei trans.
Per exemple.
I per tant, hem d'intentar tenir una mica més de perspectiva històrica quan fem les reivindicacions.
I aquesta setmana també hi ha nova cimera. Ni més ni menys que cimera hispano-marroquina, aquests dos països que sempre han entrat en negociacions i sempre se n'han sortit prou bé.
A Rabat, cimera hispano-marroquina, efectivament. Sembla que és la primera reunió d'altíssim nivell en 7 anys i en un moment de gran dificultat de les relacions espanyoles amb tota la riba sud del Mediterrani, no? Especialment amb Algèria, després del canvi de posició d'Espanya en relació amb el Sàhara Occidental per fer-se perdonar haver recollit el líder del Fons Polisari el 2021 per atendre'l a un hospital espanyol per una infecció de Covid. No?
Sí, senyor.
La cimera celebrarà una setmana després del penós atemptat al Jazeera, que també a mans d'un ciutadà marroquí, és a dir, també serà un tema sobre la taula. Podem analitzar una mica el que ha passat l'últim any, no?, amb el canvi de posició espanyola en relació al Sàhara, ha tingut una conseqüència, que és que s'ha reduït el nombre de migrants que venen a través del Marroc. I això demostra una cosa que és molt bèstia, que és que el Marroc utilitza de manera bastant inhumana l'aixeta del flux migratori per forçar Espanya a prendre decisions en línies dels seus interessos. Això no vol dir que la resposta espanyola sigui positiva, ni sigui bona, ni sigui humanitària en aquest cas, però que el Marroc utilitza això com a mesura de xantatge per l'estat espanyol és així i és una cosa condemnable.
Podríem parlar de les devolucions en calent que fan estats com Espanya o França, però també podríem parlar de les actuacions de Marroc o de Turquia.
Exactament.
Que també hi ha jugat.
Sí. És a dir, els assalts a la valla es fan amb pràcticament programats per part del Marroc.
Sí, amb cert consentiment. Sí, sí.
I la resposta que es troben, que són les devolucions en calent, són il·legals i inhumanes.
Canviem de terç un altre cop. Parlem de moneda, va. Puja la serotonina. Puja la serotonina. La serotonina no ho sé, però el tipus d'interès...
Els tipus d'interès i la inflació segueixen a l'alça, no?
Sí, sí.
Aquest dijous hi haurà una nova reunió del Consell de Govern del Banc Central Europeu i els mercats esperen una nova pujada de 0,5 punts bàsics en l'intent del BCE de frenar la inflació a la zona euro. Malgrat que alguns analistes apuntaven que el moviment inflacionari actual tenia causes molt concretes i que la palanca dels tipus d'interès no tenia per què ser efectiva, sembla que entre els augments de tipus i els esforços dels estats, com aquí a Espanya, no?, per frenar els preus, la inflació comença a mostrar signes de reduir el seu creixement. El que passa és que no podem ser triomfalistes perquè recordem que estem a nivells d'inflació extraordinaris en l'última dècada, no?, les últimes dues dècades. Caldrà estar alerta perquè recordem que Xina ha reobert i ha deixat la seva política de Covid zero. La Xina és el primer consumidor mundial de matèries primeres sortint industrials i això podria contribuir a augmentar la demanda de totes aquestes matèries primeres i augmentar-ne els preus a mig termini. Per tant, haurem de veure què passa.
Això que deien que la inflació i, per tant, la crisi econòmica semblava que anava de baixada. Semblava.
Malgrat que va de baixada, perquè efectivament la inflació s'està reduint, però els preus segueixen augmentant i segueixen augmentant molt, no? És a dir, l'ortodoxia econòmica parla de que una inflació raonable està al voltant del 3% i estem en tipus del 7 de la inflació subjacent, i això és molt alt.
Pràcticament 3 minuts i arribem a les 4 de la tarda, i per últim m'has deixat un tema que genera un debat. Un debat. Un tema que haría, oh, de noche y de día, dale, cuídate. Que el virus sigui fora, ponte la mascarilla. Aquí sembla que perdem poc.
Sí, exacte.
Sembla.
Sembla que sí, no? Estem a una setmana que les mascaretes deixin de ser obligatòries al transport públic. La ministra de Sanitat espanyola ha indicat que el Consell de Ministres del dimarts 7 de febrer, que és dimarts de la setmana que ve, aprovarà la mesura i entrarà en vigor l'endemà. Entrarà en vigor de jure, perquè, de fet, de facto, la mascareta de transport públic ja és més opcional que obligatòria. Jo cada vegada, durant tota la pandèmia, cada vegada que s'aixecava una mesura, m'agrada recordar una cosa. És a dir, que el BOE digui que la mascareta és obligatòria o no ho és, no ens treu als ciutadans la potestat de decidir quan ens la posem i si ho considerem necessari, no? És a dir, hem après, o sigui, una cosa, per exemple, amb la pandèmia, és que les mascaretes són una bona eina per lluitar contra les infeccions respiratòries. Per tant, escolti'm, allò que els asiàtics ja feia molts anys que fèiem, no? Si estem refredats, posem-nos una mascareta quan estiguem en llocs públics i envoltats de gent, i així reduirem els contagis. Perquè jo crec que la gestió de la pandèmia va ser una constant d'expropiar-nos als ciutadans la nostra pròpia capacitat d'actuar amb responsabilitat. I ara que han anat caient les mesures obligatòries, jo crec que hem de recordar que seguim sent persones adultes amb capacitat de decidir i que hem de mirar més enllà del nostre propi nas i veure en els entorns en què estem i actuar amb responsabilitat.
Ens queda res, minut i mig, però sí que et vull preguntar, Oriol, perquè em deies, hem après algunes coses de la pandèmia. Tu creus que s'ha après a nivell europeu a que hi hagi una actuació més coordinada? Ara em deies el tema de la mascareta a l'estat espanyol, per exemple, quan molts països, per exemple, ja l'havien treta, però això ha passat amb tot.
Sí, això ha passat amb tot. No sé si n'hem tret coordinació. Crec que la capacitat de coordinació europea és limitada i ara la coordinació està molt centrada en la resposta a la guerra d'Ucraïna, no? Més que en les mesures pandèmiques. Perquè al final, coordinar-se, no?, pels països europeus, al final vol dir renunciar a tenir les seves quotes de poder i les seves normatives, no?, i haver-se de posar d'acord països molt diferents per prendre mesures conjuntes. I això és molt complicat que passi.
Per tant, fins a quin punt això està... Ara sé que estic encetat en meló a menys d'un minut, a les 4 de la tarda, però fins a quin punt demostra que aquell somni europeu de l'Europa dels Estats encara a dia d'avui segueix com un somni?
Sí, jo crec que és un somni, però, perquè sempre he pensat que a la Unió Europea i a la integració europea li falta una cosa que és molt important, que és el poble europeu. És a dir, sense un demos conjunt...
Per tant, el discurs...
Sí, és a dir, sempre hi haurà un estat que vehicularà millor les voluntats dels seus ciutadans que una cosa tan diversa com és la Unió Europea.
Oriol Vidal-Barraquer, com sempre, un plaer escoltar-te cada dilluns a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies.